Banco Santander t'ofereix els apunts imprescindibles.
Casualment, tres sentències es van unir ahir en contra del que anomenem la identitat catalana. Primer, la immersió lingüística. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la pot amenaçar en totes les etapes educatives. Segon, l'ús del català a l'administració, el mateix Tribunal Català, diu que no ha de ser l'idioma prioritari. I tercer, les seleccions esportives. El Tribunal Constitucional sentencia que ja estan bé com estan, és a dir, que Catalunya només podrà competir en tornejos on no hi sigui la selecció espanyola. Anem una a una. Comencem en l'àmbit de l'educació. Un cop de destral a la immersió, element bàsic per entendre l'evident cohesió social que existeix a Catalunya i que ningú pot discutir i evitar que el català vagi pel pedregar. La justícia ha tornat a donar la raó a quatre famílies que demanaven escolaritzar els fills en castellà. Solo quatre famílies que, sumades a les tres anteriores, hacen un total de 7. És probable que els propers dies se'n puguin anar incorporant més directament proporcional a la quantitat de valencians que han reclamado, sin ningún éxito, por cierto, en los tribunales, la posibilidad que el valenciano también sea lengua de estudio, pero, evidentemente, del País Valenciano ni parlar-ne. Sobre el recurs d'aquestes quatre famílies, el Departament d'Ensenyament hi presentarà un altre recurs perquè tem que es pot obrir una escletxa en el sistema. Ho explicava en una compareixença d'urgència la consellera Irene Rigau.
Sembla ser que s'interpreta a favor de que es pugui demanar en qualsevol moment de l'etapa educativa aquesta atenció individualitzada, entendríem que seria una esquerda que qüestionaria l'aplicació del model.
Fins ara s'atén en castellà, de manera individual, aquellos alumnos de 3 a 6 anys que lo piden. És lo que establece en la llei d'ensenyament. El jutge recorda sentències del Constitucional i el Suprem per afirmar que el castellà també ha de ser vehicular a l'escola i el català no pot ser la llengua preferent. Considera que els pares tenen dret a demanar l'escolarització en castellà. Això sí, deja claro que se refiere solo a estos cuatro niños, no pas al conjunt del sistema d'immersió lingüística. Rigau replica que el recurs dels pares no té res a veure amb l'educació dels fills.
Són alumnes escolaritzats amb molta normalitat, perquè cal diferenciar el que és el recurs que es fa per discrepar del sistema, però no tant de discrepar de l'aula, del centre, o del professor, o del grup, o la política de centre.
Fins ara s'atén en castellà, de forma individual, aquells alumnos de 3 a 6 anys que lo piden. Recordem-ho. Per la consellera, la sentència podria donar lloc a interpretar que l'atenció individualitzada dels alumnes s'ha d'estendre. La plataforma Som Escola parla directament d'un principi de segregació lingüística. Els menors, a qui fa referència aquesta sentència, estudien P5, segon de primària i segon d'ESO. Escoltem el comentari que hi posa ara el periodista, professor i col·laborador del Món a RAC1, Rafael Vallbona.
Què en saben de llengües, d'ensenyament, de diglòssia, de comunitats de parlants o d'identitats culturals els jutges? Res. Ells es limiten a interpretar les lleis segons les seves intencions polítiques i punt. La justícia, no ens enganyem, és deutora dels poderosos, no pas protectora dels dèbils. Per això avala el recurs del PP sobre l'ús preferent del català a l'Ajuntament de Barcelona. Ells són ara al poder. Vull dir que, després de la sentència de l'Estatut, de les posteriors del Suprem i de la sentència de la secció cinquena del propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, corregida després pel plenari on es reconeix el dret d'algunes famílies a la secessió lingüística en l'ensenyament, poca cosa hem d'esperar de la justícia respecte al dret a l'ús normal i prioritari del català a Catalunya. Però el que no podran mai prohibir els jutges de cap jutjat és que els ciutadans utilitzem la nostra llengua habitualment en totes i cadascuna de les nostres activitats, tant les personals com les professionals. Fem-ho sempre, clarament i decidida, i no hi haurà jutge que ens aturi. La pervivència en l'ús social del català depèn prioritàriament de nosaltres. No ens excusem ara en sentències més o menys injustes.
Anem al segon patapam. El Tribunal, coma, superior, coma, de justícia, coma, de Catalunya, punt, i que necessita ser estudiat com a tribunal, com a superior, com a just i com a català, va emetre ahir una altra sentència que afecta el català a l'Ajuntament de Barcelona. El consistori barceloní ja ha dit que mira com plou allà fora. El Tribunal Superior de Justícia anul·la definitivament els articles del reglament lingüístic que prioritzaven el català. Dóna així la raó al PP, que va recórrer el reglament basant-se en la sentència de l'Estatut. El text del Tribunal obliga, per exemple, a publicar els impresos de l'administració en les dues llengües i escriure les normes municipals en català i castellà. A la pràctica, però, el govern municipal seguirà funcionant com fins ara. És a dir, s'adreçarà als ciutadans en català i si algú demana li enviarà també els documents en castellà. Un model que, segons el primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, no ha portat mai cap problema.
La nul·litat del terme preferent demostra que, malauradament, encara avui hem de treballar pel ple reconeixement de la llengua pròpia del país i és trist que alguns vulguin fer un problema on no n'hi ha cap. I, per tant, no entenem aquesta utilització en una lluita partidista.
També des del PSC, Jordi Martí lamenta que es vulgui convertir la llengua en un problema i creu que la sentència no ha de suposar cap canvi. Pel líder municipal d'Esquerra Republicana, Jordi Portabella, en canvi, el tribunal discrimina els catalans. Des del PP, Alberto Fernández Díaz admet que l'Ajuntament han conviscut les dues llengües sense problemes. Diu que això es volia trencar i posar el català per davant amb aquest reglament d'usos. I el tercer clatellot és el de les seleccions esportives catalanes, un clàssic de sempre. El Tribunal Constitucional va deixar clar ahir que les seleccions esportives catalanes no podran competir a nivell internacional en aquells esports en què existeixi una federació espanyola, és a dir, gairebé tots. El Constitucional va avalar la llei de l'esport catalana que havia recorregut el govern de José María Aznar. Per la plataforma Pro Seleccions, la sentència és una molt mala notícia. L'últim recurs que queda a les seleccions catalanes és recórrer a instàncies internacionals, tot i que les probabilitats d'èxit, diuen, són escasses. El vicepresident de la plataforma, Sergi Blázquez, s'aferra a una sentència del Tribunal de Lausana.
Hi ha una greu contradicció amb la sentència del TAS, del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport de Lausanne, que sí avala que les federacions catalanes siguin membres de les internacionals juntament amb una espanyola. Per tant, aquí queda un debat jurídic obert, no?, d'interpretacions.
Avui en dia la selecció pot competir, la catalana, en 21 esports, tots ells minoritaris, com el corfbol o el futbol. Un, i parlo en primera persona al singular, que va estar a Fresno, vivint el clatellot important que va significar que un esport en català com l'hoquei patins i el patinatge en general era prohibit dins de la Federació Internacional per culpa de la indigna pressió del Consejo Superior de Deportes i d'aquella Federació Espanyola de Patinatge que presideix Carmelo Paniagua, va veure aquella derrota com una victòria. Les seleccions catalanes van estar a tocar de guanyar la Champions, però s'hi ha de perseverar i per perseverar cal creure-s'ho. I tinc la sensació que així com el tripartit al govern, Rafael Niubó o Anna Pruna, al costat de l'impagable David Boné, president de la Unió de les Federacions Esportives Catalanes, van lluitar a mort per tenir seleccions catalanes i es va jugar aquella gran final de Fresno, tot i la derrota, tinc la percepció que ara hem frenat les aspiracions, probablement, és probable que sigui també per la crisi, i s'ha d'exigir l'actual govern català mà ferma amb les seleccions esportives com va tenir el govern anterior i tenir clar que l'objectiu és poder competir i no només amb federacions interessants, però amb poca repercussió social. Si avui fem un cop d'ull als diaris, veiem que el Nou Esportiu titula a tota pàgina un sí que és un no. El Constitucional avala que les seleccions catalanes puguin competir internacionalment sempre que Espanya no hi sigui. I afegeix, el Tribunal deixa clar que l'únic camí al ple reconeixement és la independència. El Mundo diu que el Tribunal Constitucional prohibeix que les seleccions catalanes competeixin en esports on hi hagi Federació Espanyola. On hi ha, en fi, anat a petar a la Gaceta, que destaca Catalunya solo competirà en deportes donde España no tenga federación. Dardos, excursionismo, culturismo o doma de perros. En tot cas, se li hauria de dir als de la Gaceta que també hi ha practicants de darts, d'excursionisme, de culturisme o de doma de gossos a Espanya i que no passa res i que estem molt orgullosos també de tenir aquestes seleccions. La selecció que sí vol potenciar en aquest cas el Partit Popular és l'espanyola. El líder del PP a Barcelona, l'Alberto Fernández Díaz, vol que s'instal·lin pantalles gegants per tota la ciutat per seguir els partits de la Roja a l'Eurocopa. En declaracions a RAC1, Alberto Fernández diu que ho ha proposat perquè, certament, la iniciativa va funcionar de meravella a la final del Mundial.
Aquesta és una petició que varen fer l'anteeurocopa i que no va ser atesa. Amb l'últim Mundial, el govern de la ciutat va accedir a posar una pantalla gegant de televisió a l'Avinguda Maria Cristina únicament amb la final, que va ser un èxit pels milers de barcelonins que es van anar a apropar, i ara ho demanem que es faci amb normalitat amb ocasió de l'Eurocopa.
Fernández Díaz precisa que l'objectiu és que l'Ajuntament no pagui ni 5 i que siguin uns patrocinadors els que se n'encarreguin de la despesa. L'alcalde Xavier Trias li ha de contestar els propers dies. Missatge de calma d'Artur Mas als empresaris. El pacte fiscal no trencarà Espanya, ho va dir ahir en les jornades del Cercle d'Economia, amb un moderador no massa amics dels plans del president, l'exministre d'Aznar, Josep Piqué, que presideix l'entitat. Amb tot, Artur Mas va aconseguir recollir els aplaudiments dels assistents després de reclamar un nou model que garanteixi que Catalunya sigui viable. Escoltem tota la seqüència. Pregunta de Josep Piqué, resposta d'Artur Mas i els aplaudiments de la sala, que, com escriu avui a La Vanguardia el director José Antic, aquests aplaudiments són una notícia que haurien de tenir en compte perquè són poc habituals.
Ajuda a recuperar la credibilitat, la indefinició sobiranista, les expressions tipus xocs de trens o territoris desconeguts, perquè mentrestant necessitem atreure l'estalvi exterior i necessitem millorar el rating.
Necessitem millorar el rating. I el rating depèn de la indefinició sobiranista? És aquesta la pregunta? Perquè jo veig que una gran part dels debats que hi ha en aquest moment a Europa són de sobirania. I aleshores dius, es pot parlar de la sobirania espanyola, francesa, italiana, alemanya, holandesa, danesa, escocesa, flamenca, sueca, eslovena? però no de la catalana. D'aquesta no se'n pot parlar, perquè aquesta és una incomoditat. Això pot afectar el rating. Les altres no, però aquesta sí, perquè és catalana. Aleshores, escolteu, torno a dir, el debat de la sobirania està present a tot arreu i estarà sempre.
Amb aplaudiments d'aprovació, a tenir en compte. 3 minuts i un quart de 9 del matí. Avui les castanyes del dia a la premsa són pel president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, que ahir, sobre la resolució a Espanya del tema Bankia, va dir això.
És la pitjor manera de fer les coses, perquè al final tothom acaba fent el que és correcte, però al cost més alt possible.
Acusa més el govern espanyol d'haver subestimat els problemes de Bankia. Diu que ara, per incaut, haurà de pagar un preu altíssim per sanejar-la. Draghi també va voler deixar clar que el Banc Central Europeu no és un mecanisme per finançar entitats espanyoles. Atenció a la castanya de l'editorial del Mundo. Draghi nos aprieta en el peor momento. Se podía esperar una cierta sutileza de un personaje como Draghi, pero se ensañó ayer de forma innecesaria con nuestro país, aun sabiendo que sus palabras no iban precisamente a aliviar la prima de riesgo ni animar el IBEX 35. El rector del Banco Central Europeo afirmó que el gobierno de Rajoy está resolviendo la crisis de la peor forma posible. Draghi podría haber puesto el foco en la firme determinación del gobierno de sanear el banco, pero prefirió centrarse en los aspectos negativos. Fue también muy duro, rayando en lo ofensivo, cuando aseguró que el Banco Central Europeo no está para colmar el vacío de la inacción de los gobiernos en el frente presupuestario. Unes crítiques que van arribar el mateix dia que el govern espanyol necessitava vendre la reforma financera que va aprovar ahir com la millor manera de sortir del pou. Per cert, calcem-nos amb la tarifa elèctrica que ens ve. Avui a l'Expansió diu que el Ministeri d'Indústria estudia aplicar una megataxa de 5 euros a les elèctriques per cada megawatt generat. Però darrere d'aquest titular s'hi amaga el que realment ens afectarà a tots, i és que el Ministeri no descarta que la factura de la llum torni a pujar al juliol. Hola, mis niños! Però no només això, sinó que també estudia retallar el nombre de llars que es poden acollir a la tarifa pública. Fins ara són unes 20 milions de famílies que tenen contractat menys de 10 quilowatts, i el govern espanyol vol rebaixar-ho fins als 5 quilowatts. Per tant, què vol dir això? Doncs que deixaria fora més de 9 milions de famílies espanyoles que haurien de pagar la llum a preu de mercat, és a dir, sense regulació. Un quart de nou. El ministre d'Economia afegeix dramatisme i tira d'èpica per mirar de superar la situació econòmica d'Espanya i de retruc l'europea. Ahir, Luis de Guindos, que va fer una magnífica campanya publicitària de Sitges amb una sobredosi de sol a la cara, va advertir que el futur de l'euro es juga les properes setmanes a Espanya, però també a Itàlia. Si Espanya no se'n surt, diu de Guindos, l'euro tampoc.
Que lo que es el futuro del euro se va a jugar las próximas semanas en España y en Italia. Yo creo que la única posibilidad es ir hacia una mayor Europa, hacia una mayor integración. Sí, en España se hacen las cosas bien, se acaban reduciendo las primas de riesgo, empezamos a ver que los flujos de capitales vuelven otra vez a fluir con cierta normalidad. Esta será la piedra de toque de que el proyecto europeo sigue para adelante.
I amb aquest to dramàtic, el ministre va advertir que el mes que comencem avui, juny, serà clau en el devenir de l'economia espanyola. Paraules de Guindos en el marc de les jornades en el Cercle d'Economia i que ha seguit Montse Martí.
De Guindos té tres dates assenyalades en vermell aquest mes de juny. L'11, dia que el Fons Monetari Internacional publicarà la seva anàlisi de la banca espanyola. La segona quinzena de juny es coneixeran les auditories a la banca que ha contractat el Banc d'Espanya. I el 17, que els grecs tornen a estar cridats a les urnes. Un juny crucial, segons De Guindos, per recuperar la confiança i salvar l'euro.
No sé si estamos al borde del precipicio, pero sí, estamos en una situación muy, muy, muy difícil. Y para Alemania el euro es importantísimo. Es importantísimo como proyecto económico, financiero, para sus exportaciones, para su sistema financiero. Por lo tanto, espero que se tomen decisiones.
El ministre d'Economia veu bé la creació d'un fons europeu específic per la banca, com ha defensat el Banc Central Europeu.
I mentrestant, el govern espanyol ha aconseguit l'aliat que més desitjava contra una prima de risc descontrolada, que avui obrirà l'últim dia d'aquesta setmana horribilis als 536 punts. Soraya Sáenz de Santamaría, de viatge llampec a Washington, es va reunir ahir amb el secretari d'Estat del Tresor i, segons la vicepresidenta espanyola, li va garantir el suport nord-americà perquè els bancs espanyols puguin accedir directament als fons de rescat sense haver de passar pels estats. Què vol dir això? Doncs que la Casa Blanca dona una empenteta a la Moncloa perquè pugui rebre els diners europeus d'una manera molt més ràpida. Washington, Gustavo Alegret.
Trobades productives i fructíferes, diu Sáenz de Santamaría després de reunir-se amb Lagarde i Gaynor, de les quals només n'han sortit bones paraules. Assegura que l'FMI i Washington comparteixen la defensa de l'accés directe de les entitats financeres als fons europeus sense condicions ni intermediació dels estats.
Hemos estado hablando de la posibilidad de que los bancos puedan acudir directamente a obtener fondos sin ninguna intervención de los estados. El secretario de Tesoro ha señalado que trabajamos en la misma dirección y que hay que encontrar una solución para los bancos, por cuanto el problema no es un problema d'Espanya com a nació.
La vicepresidenta posa l'exemple dels Estats Units, on arran la crisi financera, la Reserva Federal va injectar capital als bancs del país que avui tenen beneficis. L'exemple contrasta amb la fins ara negativa europea de fer el mateix.
Per cert, que Soler Sáenz de Santa Maria participarà aquest cap de setmana en la trobada anual d'aquest misteriós, famós Club Bilderberg. I la notícia optimista amb l'Heroi Merlin, un centre de treball per discapacitats de Barcelona que dona feina a 17 persones amb paràlisi cerebral, participarà per primer cop en una de les fires de logística més importants de tota Europa. És la sortida que han trobat per sobreviure a les retallades dels governs que els estan deixant sense subvencions. L'objectiu, donar sortida als seus productes i no haver de fer fora ningú, malgrat la tisorada. Informa Maria Xinxó.
És un centre que aposta per la recerca i tenen productes electrònics, com per exemple un carretó d'anar a comprar adaptable per pujar esglaons, pensat sobretot per gent gran i persones amb dificultats de moviment. El centre dissenya els seus productes i després n'adapta el procés de fabricació perquè ho puguin fer persones amb discapacitat. El director d'Esclatec, Xavier Caballero, explica a RAC1 que participar al Saló Internacional de Logística la setmana que ve a Barcelona pot ser la seva salvació.
En aquest moment tenim l'opció aquesta de poder anar al CIL. Hem treballat conjuntament amb el districte fortament per aconseguir-ho. Per nosaltres és una gran oportunitat de poder ser visualitzats per la indústria.
Si aquesta iniciativa i els seus moviments per promocionar els productes no funcionen, el centre haurà d'acomiadar almenys la meitat de la plantilla arran de les retallades dels governs.
Noies, vinc d'estrenar la meva nova casa.
Però t'has mudat?
No, i ara? El que passa és que l'he renovada completament amb l'Heroi Merlin. El bany, la cuina, els terres, les portes, els armaris, l'heu de veure.
Vine a la teva botiga de La Maquinista, Sant Boi, Sant Quirze, Badalona i Tarragona del 27 d'abril al 25 de juny i renova casa teva al millor preu. L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
Sempre dic que hi ha gent molt bona, que en general la gent és bona. Atents a la història que explica avui La Vanguardia, l'Enrique Figueredo. Aquesta setmana una representant de joieria s'espera un taxi en una parada entre els carrers Roger de Flor i Roger de Llúria de Barcelona, porta un maletí a la mà, de cop i volta un home li arrabassa el maletí i es posa a córrer carrer avall. La dona queda tan astorada que triga uns segons a cridar, però crida. I la gent la sent. Un home intenta aturar el lladre, que l'esquiva, i un altre home es llença directament sobre l'home amb un placatge que recorda el futbol americà, i l'atura. Un altre vianant alerta una patrulla de la policia i en un tres i no res, i gràcies a la col·laboració ciutadana, detenen el lladre i li tornen el maletí a la dona. I llavors es descobreix que hi havia 600.000 euros en joies. Avui la dona, que no vol que es publiqui el seu nom, dona les gràcies al veí. Agraeixo molt l'ajuda d'aquests ciutadans, diu, i en especial la de l'home que va aturar el lladre. No li vaig poder dir en aquell moment, però ho faig ara. M'ha salvat la vida. He tornat a néixer. Carai. Carai, quina bona notícia. Blancaneu parla català a la gran pantalla. La nova adaptació cinematogràfica del conte dels germans Grimm és una de les grans estrenes d'aquest cap de setmana.
Donaré a aquest món miserable la reina que s'ha guanyat. Vermells,
missatges com... als pares i mares que ens esteu escoltant en aquests moments. Pringuem. Ja ho sabeu. Blancaneu. Dues hores, que és el primer que mirem als diaris, que és el que dura les pel·lícules infantils. 127 minuts. Dues hores set. Les protagonistes, per cert, parlo directament als pares i algunes mares, són d'ovació de gala. Les protagonistes en aquesta ocasió ja no són Julia Roberts, es diu Blancaneu, la llegenda del caçador, sinó Charlize Theron i Kristen Stewart, la protagonista de Crepúsculo. També s'estrena en català l'última comèdia de Diane Keaton, que es diu Per fi sols.
Hola, pare.
Pregunta-li a la mare si m'ha recollit la roba de la tintoreria.
Pare, torna enrere, corre, he vist alguna cosa.
Espera, mare, espera, n'estàs segura del que fas?
Oh, la pressió.
Keaton fa parella amb Kevin Kline. El matrimoni intentarà compensar la marxa de les seves dues filles grans amb la companyia d'un gos. Això mentre Imanol Uribe estrena Iluminant la postguerra andalusa amb Miel de naranjas.
Si algún día te decide, ve al cine, pregunta a la taquillera cuando ponen Vida de mi vida. Tu contacto se llama Miel.
Iván Gárate interpreta un secretari del jutge militar de Jerez de la Frontera que lluita en clandestinitat per la causa comunista mentre intenta salvar la seva relació amb la neboda del magistrat Blanca Suárez. L'actriu, la Blanca, va ser ahir aquí al Món a RAC1 i va explicar que Miel de naranjas va molt més enllà d'un retrat de l'època.
Es una peli más que nada de aventuras, de historias de amor, de secretos, de luchar por convicciones, historias que podríamos trasladar incluso a la época actual.
Com sempre, avui humillarem una mica el català residual i les crispetes continuen cares. I atenció al gran Paco León, l'enorme Paco León. La seva aclamada pel·lícula al Festival de Màlaga, Carmina o Revienta, no s'estrenarà al cinema. Segons llegim al País, Paco León estrenarà la seva primera pel·li com a director simultàniament en DVD i a internet, sense passar per les sales, i a preus molt populars. L'estrena serà el 5 de juliol, i durant les dues primeres setmanes es podrà veure per internet a través de Filmin per 1,95 euros, un euro menys del que és habitual, i qui opti pel DVD la podrà comprar per 5,95. Només la pel·lícula, sense extras. Paco León va intentar estrenar-ho també als cinemes, però no ho va aconseguir. Com va decidir apostar per aquesta via? Qui va ajudar-lo a prendre una decisió? Doncs el Twitter. Va plantejar un parell de preguntes als seus seguidors i les respostes el van convèncer. Veurem l'experiència. Potser per aquí, certament, pot passar el futur. I amb música, continua l'èxit al Primavera Sound. Avui hi passaran dos dels plats forts. És Rufus Wainwright. L'artista presentarà el seu nou disc, Out of the Game, a partir de les 8, acompanyat aquest cop per la seva banda. L'altre plat fort són els Cure. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, hard to tell. La banda de Robert Smith, amb més de 30 anys dels escenaris, repassen el seu repertori com ho van fer magistralment en la seva última visita a Barcelona el 2008. Serà a les 10 de la nit a l'escenari principal del Parc del Fòrum. I en paral·lel, a les actuacions hi ha hagut polèmica al Primavera Sound d'enguany. El festival va retirar l'acreditació al reputat crític del periòdico Jordi Bienchiotto, que hi va publicar un article abans d'ahir queixant-se de la poca presència dels grups locals i de la música en català al Primavera. Un dels tres directors del festival, Gavi Ruiz, va arribar a insultar-lo a través del Twitter i també s'ha ficat en diversa gent com amb els pets, sense anar més lluny. Unes hores després, però, el festival li va retornar a Bienchiotto l'acreditació. I als esports, el Real Madrid ha forçat el cinquè partit de la semifinal contra el Caja Laboral a la Lliga ACB. Després de guanyar ahir a Vitòria de 10, el duel decisiu de l'eliminatòria jugarà demà al vespre a la pista del Madrid. Mentrestant, el Barça juga el quart i potser definitiu partit aquest vespre en directe per RAC1 a 8:45 a la Fonteta de València. I en futbol, llegim a l'Expansión que Ferran Soriano, que va ser vicepresident del Barça, serà el nou assessor del Consell d'Administració de l'Amèrica de Mèxic. És l'hora del mercat de Calaf amb l'Albert Ferran.
Mundo Deportivo apunta que amb la lesió d'Isaac Cuenca per 4 mesos, el Barça podria replantejar-se el fitxatge d'un davanter. Sobre Thiago Silva, un dels seus companys a la Canarinha, el blaugrana Adriano, analitza les qualitats del central i diu que ho té tot per triomfar al Barça. L'Esport explica que Jordi Alba no vol renovar amb el València i que esperarà pacientment que el club Che i el Barça arribin a un acord pel seu traspàs. La portada del Marca diu que Mourinho ha demanat que Xavi Alonso renovi fins al 2016. I pel que fa a l'Espanyol, Mundo Deportivo es fa ressò dels rumors que arriben des d'Itàlia i que apunten a un interès de la Sampdoria per fitxar Mauricio Pochettino.
5 minuts i 2:15, repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu. En Joan Lluís García, Míriam Ballbé i els esports amb l'Albert Ferran.
Artur Mas demana al govern espanyol que conservi la marca de Catalunya Caixa, sigui quina sigui la fórmula que s'acabi utilitzant per rescatar-la. Unes paraules que arriben després que s'ha posposat la subhasta de l'entitat i que no es descarta fusionar la Caixa Catalana amb Bankia per fer un únic banc públic.
Avui s'esperava que el Consell de Ministres aprovés els hispabons, però fons del govern espanyol ho han desmentit. Les autonomies els estan esperant amb candeletes perquè els permetran tenir crèdit més barat. Tot apunta, però, que s'acabaran aprovant d'aquí a una setmana.
La polèmica dels viatges a Marbella del president del Consell General del Poder Judicial ha hagut d'arribar al Tribunal Suprem perquè Carlos Dívart doni explicacions. Ho ha fet 3 setmanes després que va esclatar l'escàndol i perquè el magistrat asseguri que no ha comès cap irregularitat i que els viatges anaven lligats amb la seva activitat laboral.
I els funcionaris de justícia estan en vaga de zel, protesten per la retallada de sou del 5% que se'ls aplica a partir d'avui. Asseguren que es limitaran a fer només les funcions que els pertoquen per llei. Una 50ena de treballadors estan tancats des d'ahir a la tarda a la Ciutat de la Justícia sense posar límit a la protesta. També preveuen manifestar-se davant la seu de la Conselleria de Justícia el 5 de juny.
I la resta dels esports en Repsol.
Avui els internacionals espanyols del Barça s'incorporen a la concentració de les Rozas, un d'ells Cesc, i arriba lesionat del bíceps femoral. És dubte pel debut de l'Eurocopa d'aquí a 9 dies. El doctor Pruna li ha recomanat uns dies de repòs per evitar un trencament. I a l'NBA aquesta matinada, Oklahoma derrota clarament San Antonio per 20 punts de diferència en el tercer partit de la final de l'Oest. Tot i el resultat, els Spurs encara guanyen per 2-1.
A Repsol fa temps ens vam preguntar com combinar diferents energies per aconseguir més eficiència energètica.
Hola, sóc en Miquel Àngel, investigador de Repsol.
I avui puc dir-te que amb el projecte Solar Gas, a Repsol, posem a l'abast de tothom una solució energètica per la llar que integra l'energia del gas amb el recurs inesgotable del sol.
Més informació sobre aquest projecte a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
3 minuts i 2 quarts de 9, acabem amb música. Si el Nadal arriba a l'anunci de Freixenet a la tele, dels Reis Valls a la ràdio, que ens avisen de l'arribada de les festes nadalenques, el d'Estrella d'Am és la porta a les vacances d'estiu. I des de fa anys, la cervesa s'anuncia en cançons que es converteixen en hits. Anem a fer memòria. N'hi ha moltes abans, però moltes més de les que posarem ara. Però quan comença l'eslògan Mediterràniamente és el 2009, amb Billy the Vision and the Dancers. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight. O el 2010 amb aquella cançó dels Applejack. O l'any passat amb Herman Dune i Wish That I Could See You Soon. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon. Doncs ja tenim la del 2012. Aquest any també l'anunci ambientat a Mallorca i amb música d'un grup que es diu La Cross. Atenta la companyia, que aquesta música començarà a incrustar-se al cervell. S'havia especulat que la cançó podria ser de Tomeu Penya, però finalment només hi apareix en algunes escenes. L'anunci ja es pot veure per internet, dura gairebé 4 minuts, amb Mallorca com a escenari. La cervesa catalana ja ha visitat 3 de les 4 illes de l'arxipèlag. Doncs, com sempre, passa el que passa. A criticar-lo o a aplaudir-lo. És un clàssic també dels estius.
El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.